Les 10 i 4 minuts podeu seguir informats al web d'Ivetres Notícies i demà a l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Avui he pensat que tant de bo siguen capaços de transmetre l'ànima i l'ànim d'aquest programa de ràdio. És la suma de totes les persones que formen part de l'equip, més cadascun dels convidats i convidades que amablement ens ajudeu a estirar de la polisèmia de les paraules que vos proposam cada dia. Amb l'ànima i l'ànim de millorar, vos oferim també cada divendres una conversa polisèmica i fins i tot una radionovel·la que ens hem atrevit a escriure, interpretar i editar amb l'eix conductor de les quatre paraules polisèmiques de la setmana. L'ànima és quelcom que no es veu, però que es nota i que es transmet. I com que la ràdio té quelcom de màgic, esperant que la nostra ànima i el nostre ànim arribi cada dia fins a vosaltres. Ànima és la paraula d'avui.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un exèrcit diví, sóc cuspires de la carícia, cuspires de la carícia, per fi.
Ànimes, avui la nostra paraula polisèmica. Vosaltres que vos ve al cap, si vos dic ànima, perquè té una dimensió espiritual ben interessant, però també vos he de contar que és la part interior de diferents objectes que els sosté i que els reforça. I és una paraula que es fa servir heràldica com a llegenda d'una divisa. I que és una divisa? I de la frase curta que, de forma breu, acompanya la imatge o el símbol de l'escut i que expressa la condició, els ideals o la motivació del seu titular. Segur que vos sona allò de tanto monta, no? Era l'abreviació de tanto monta, cortar como desatar, que va utilitzar Ferran el Catòlic i que el poble va modificar amb el tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Però i si tornem a les principals excepcions d'ànima com a principi vital dels éssers vivents? Dit així, pareix molt fàcil, però ha estat una discussió que s'ha estès al llarg dels segles.
Ànima i cor, em vaig enamorar sense control, com un babau, ai, quin delir, em vas tenir molt temps.
Francesc Casadesús, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Hola, com estàs, Araceli?
Molt bé, molt bé. Avui tenim una paraula preciosa que estic segura que t'ha d'agradar, és ànima. Si te dic ànima, Francesc, què és el primer que te ve en el cap?
Doncs mira, ànima me ve al cap animat, mira, oh. perquè realment és el que és, no? Mm-hmm. Tenir ànima o no tenir-ne.
Sí.
I és mm-hmm. pràcticament la vitalitat, no?, està al voltant d'aquesta paraula.
Sí, sí.
O sigui, la vida mateixa,
que és una actitud,
no?
També, no?, quan parlem d'ànima.
Sí, per suposat que sí, que és una actitud. Mm. Una actitud, a més, que diguéssim compartida, no?, perquè fixa't la etimologia d'animal, per exemple, no? Mm-hmm. Tot l'animal és tot aquell ésser que posseix ànima.
Ah,
de tal manera que això ens du a l'àmbit de que tot ésser animat formen part d'una mena de comunitat animada, no?
Mm-hmm.
I això a mi m'atreu molt, mm-hmm. ja des de l'origen de la filosofia. El primer que va dir una cosa així, com estic dient, que hi ha una comunitat d'ànimes,
sí,
va ser Pitàgores.
Sí.
les de Pitàgores, sí. I això doncs, ens du doncs, una idea de molt respecte per la vida, molt respecte pels éssers que comparteixen l'ànima, una mena de comunitat universal d'éssers animats, que a mi m'atreu, i sobretot en l'època en la que vivim, de tan poc respecte moltes vegades per la vida.
Idò sí, que quina paraula més important també si n'aprofundim. I clar, jo pensava també amb els grecs, no? Que al final sempre mos du quasi tota la filosofia grega. Aquest psique, m'imagino que és s'ànima, no?, dels grecs.
Sí. Psique és la paraula ànima que va ser, diguéssim, traduïda pels romans per ànima, però realment la paraula grega és psique, i d'aquí, per exemple, clarament, psicologia, no? Uh-huh. I clar, és una paraula que novament també en grec té que veure directament amb el que és l'alè vital, sí, no? Sí, aquesta sí. Mena de respiració que has de tenir, que tens, que és la que te permet viure. Està molt associada a l'aire, la paraula psique, i la paraula ànima. Sí, està molt associada a l'aire que respiram, inspiram, expiram, tot aquest joc, perquè en definitiva el que se considerava que era l'ànima és justament aire. Uh-huh. L'aire aquest vital, justament aquest que ens permet viure.
Sí, aquesta la vital, no? I és el que ens diferencia del cos físic, no? Que al final sense aquesta la no és res, no?
No, és que és una observació, fixa't, m'has llevat un poc per on volia també continuar, és justament això. S'estableix una clara divisió que serà constant a la història del pensament, no només occidental, jo te diria pràcticament universal, que és aquesta separació radical entre cos i ànima. El cos, per ell mateix, és simple matèria, inert, que sense l'ànima doncs no es mouria, no tindria vida. Uh-huh. Aleshores, en aquesta dissociació ànima-cos, sempre acaba, des del punt de vista filosòfic, però també molt importantment religiós, no ens oblidem la faceta religiosa, no? La paraula ànima, és la que s'imposa. És a dir, la idea de l'ànima és superior al cos perquè és més, per així dir-ho, espiritual, és més relacionada inclús amb la divinitat, la pròpia paraula, i sobretot quan se comença a dir, que això també és una gran revolució a la història del pensament, que l'ànima és immortal. Això. És a dir, que per així dir, perpetua sempre, malgrat els cossos, canvien, no? Uh-huh. És una idea revolucionària.
Uh-huh. Això va ser Plató, que ho va dir per primera vegada, o no?
El que va basar la filosofia, la seva filosofia, com si fos l'eix central del seu pensament sobre la concepció de l'ànima, de la immortalitat de l'ànima, és efectivament Plató. Però qui va introduir a Grècia per primer cop, i dic introduir perquè segurament ho va aprendre en els seus viatges cap a Orient, la noció de que l'ànima és immortal i que per tant transmigra quan la suposada mort, no? Quan aparentment se separa del cos, transmigra a un altre cos al que li dona vida, i així successivament amb un cicle de reencarnacions, per dir-ho simplement, el primer va ser Pitàgores, qui va dir això.
Que mos deies aquesta comunitat de ses ànimes, no? Per tant, per ells ja eren, ja transcendien, ja eren immortals.
Sí. Això, per exemple, una anècdota la més coneguda, molt, molt coneguda, perquè es veu que, bueno, és una anècdota que pràcticament se podrà atribuir com autèntica a Pitàgores, perquè és molt coneguda i molt antiga. Pitàgores, quan anava un dia que anava passejant, va veure al carrer com un amo amb un pal apallissava a un ca. Sí. I ell va anar corrent-sos cap a l'amo, li va impedir que l'apallissés, i l'amo estorà perquè que diu, és meu aquest car, perquè em pega. No em deixes que li pegui perquè l'ha fet una malifeta. Li va dir, no, perquè jo amb els seus lladrucs estic sentint l'ànima d'un amic meu.
Oh, sí, que estava reencarnat, sí.
Que s'havia reencarnat, perquè és curiós, no?, aquesta idea de la reencarnació de les ànimes comporta, com per això ho he dit al principi, no?, que tots els animals compartint ànima, això significa que passant la meva ànima, per exemple, pot passar perfectament a un moix, a la propera vida, no?, i a l'inrevés.
Sí, sí.
Un moix,
Sí.
I segur que hi ha molta gent que ho sent d'alguna manera, que so... Sí, que ho sent, sí. T'anava a dir sí. que s'ho creu, bueno, però al final t'ho creus perquè ho sents, no sé, és com una cosa que s'alimenta, no?
Sí, per un motiu que jo crec que és molt comprensible, no? Gens criticable, que és perquè aquesta idea de transcendència, saps? Sembla, encara que algun, per exemple, els egipcis creuen que el cos, per això els embalsamen, o els embalsamaven, perquè és el cos, el propi cos, el que se ressuscita, no? Però, en general, la idea està, novament, amb aquesta mena de superioritat que jo deia espiritual, no?, que té l'ànima, que és l'ànima la que perdura, no? I aleshores és molt lògic que ja des de molt antic es demani on va parar aquesta ànima, quan morim, perquè perdura, i ja t'he dit que aquesta voluntat de transcendència fa que pugui creure, o que sí, que efectivament l'ànima a algun lloc ha d'anar a parar.
Segurament és això que dius, aquesta voluntat de transcendència, no? Que sí. tenim els humans des dels principis, sí. no?
Sí. I l'ànima, ja et dic, és central. I per això l'aparició de la creença en la immortalitat de l'ànima és una mena de revolució copernicana a la mentalitat humana. Perquè una cosa distinta és com creuen, per exemple, la Grècia arcaica, el que se veu a Homer, no? Llegint Homer, és que l'ànima, quan el cos mor, simplement és com una mena de fum que i va directament a l'Hades i ja no torna a sortir mai més d'allà. No? Que se postuli que no, que hi ha una nova vida, una nova recarregació, que després d'això se va moralitzant, i el responsable d'aquesta moralització és Plató, Sócrates Plató, que ja diu, bueno, alerta, segons que te reencarnaràs, l'ànima se recarregarà en una persona o en un animal en funció de la vida que tu hagis duit.
Si ja m'he portat bé, me reencarnaré en una bona persona. Si no.
Hi ha una relació directa de premis i càstigs en funció de la reencarnació. Però això, en aquest moment es creu a la Índia. Suposo que saps que no, l'hinduisme parteix d'aquesta idea, i la idea de la divisió de castes, l'establiment de la societat, etc., està molt directament relacionat amb pagar o no, o ser premiada la vida anterior. Sí.
I d'avui aquesta concepció d'ànima, no?, que ja discutien els antics grecs i egipcis, com ens contaven Francesc Casasús, encara perdura en aquest segle XXI, vull dir, encara en parlam, encara en discutim, encara la sentim, encara la qüestionam, no? Encara la defensam, aquesta ànima que no veiem però que intuïm que hi és d'alguna manera. I aquest tenir ànima i posar-hi ànima, no? I sentir-se ànima que intentam explicar d'alguna forma, i per això també tenim la filosofia i és nostre capet. Francesc Casadesús, com sempre, gràcies avui per estirar aquesta paraula tan hermosa. Gràcies.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, com sempre, també a tu, Araceli.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Fada de sa greixonera, sortiu. M'heu d'ajudar a salvar en Gaspar. Fada de sa greixonera, on sou?
No ploris, Miquela. Digue'm què t'ha passat.
Na Maria enganxa, s'ha enduit en Gaspar en el seu regne. M'han dit que vos me podríeu ajudar.
En el regne de na Maria enganxa hi ha molt de perills. Ses nines com tu no hi haurien d'anar.
Però en Gaspar és el meu millor amic. No sé què faria si li passar res.
I doncs en aquest cas te diré que has de m'estar. El camí per arribar en el regne de na Maria enganxa és travessant la cova més grossa de cala 3,1416.
Moltes gràcies, fada de sa greixonera.
Però espera... L'única manera de vencer-la és que un capellà venés qui s'aigua ja mateix.
Aviat celebrarem Tots Sants, la nit de les ànimes, el dia de morts, pràcticament arreu del món. Al voltant de dia 1 de novembre recordam els nostres difunts en diferents rituals. Però des dels anys 80, la televisió i actualment, sobretot, les xarxes socials han popularitzat la festa de Halloween a l'estil anglosaxó, pràcticament a qualsevol lloc, també, com és normal, a les Illes Balears. Però hem de saber que tenim celebracions pròpies, que va recollir, per exemple, a Mallorca el pare Rafael Ginart en el seu calendari folclòric. La Fundació Mallorca Literària en fa difusió per a tots els públics i nosaltres ja podem saludar a Victòria Parra, que és coordinadora del Museu de la Paraula de la Fundació Mallorca Literària. Benvinguda, Victòria, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé, gràcies per ser convidada.
Mira, avui parlem d'ànima, aquesta és la nostra paraula polisèmica. T'apareix primer que començant recordant aquest calendari d'aquesta celebració que ara ja introduïa?
Clar que sí, és que ja ens poden començar a preparar perquè ben aviat serà la nit de les ànimes, el 31 d'octubre, la nit del 31 cap a l'1, Tots Sants, 1 de novembre, i Dia de Morts, el 2 de novembre.
Molt bé, i aquí tenim aquestes tres dates en el calendari relacionades amb la mateixa celebració, i deien que justament se celebra de diferents maneres arreu del món. Podríem dir, per exemple, que és una festa de tardor?
És una festa de tardor en el cas de les cultures occidentals, com la nostra, que segueixen gran part de les seves celebracions o que basen gran part de les seves celebracions en el calendari solar. Però, com bé deies, és una festa que se celebra arreu del món perquè totes les cultures dediquen un temps a recordar i retre homenatge en els difunts, que d'això va, sí, va a la festa.
Sí, sí.
I, per exemple, amb les societats japoneses que celebren Sobon o Sanepalí, aquesta celebració se guia per el calendari lunar, igual que nosaltres, per exemple, també ens guiem en el calendari lunar, la celebració de Korama i Pasco, i per ells la data es canviant. Ben que dic que no, a nosaltres sí que és la tardor, però a ells és un altre moment de l'any. Però el sentit és el mateix, recordar i retre homenatge en els que ja no hi som.
Val. Per tant, podríem dir que és una celebració que ens convida a mirar la mort i a xerrar-ne amb tota la família i en general, no?
Sí, 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 correcte. I, de fet, no és casualitat que per nosaltres sigui aquesta tardor, no? I perquè la natura ens hi acompanya. Ara ens pot parecer una mica més estrany perquè vivim d'una manera més urbanita i no una tant, però la tardor amb els canvis constatables en el camp, amb els colors, en gran part dels conreus en descans o bé les hores de fosca que guanyen a les de claror, i de fet d'aquí no res tornarem a fer el canvi d'hora, tradicionalment ha estat un moment que ha conduït a la societat a pensar en el pas dels temps, no? En el calendari, i en conseqüència en sa vida, sa mort i en els que ja no hi són.
I a la Fundació Mallorca Literària teniu tot un recull de propostes relacionades en Tots Sants, que són molt interessants, sobretot les familiars, jo m'he fixat en aquestes, i contau a grans i petits l'origen dels nostres costums per reivindicar-los i que no se perdin, però sense perdre de vista que som en el segle XXI. Així veiem, per exemple, que a Mallorca existia la tradició de fer bobotes durant la tardor i l'hivern. Què eren les bobotes, Victòria?
Idò, les bobotes són els nostres fantasmes, no?, del nostre imaginari col·lectiu. Són ànimes en pena i el seu nom prové de la onomatopeia per fer por. Per tant, bé, quan anem a escoles i biblioteques, amb els nostres tallers educatius, es contant que a Mallorca també tenim personatges relacionats amb la por, bruixes, gegants, el conte mal, la Maria Enganxa, evidentment.
Ja, efectivament.
I que no cal anar, no?, molt en fora per tenir idees, per disfressar-nos, perquè està clar que hi ha tradicions que han vingut i s'han instaurat i ja formen part de la nostra cultura, per dir-ho de qualque manera.
Sí, sí.
Llavors, si bé aquest vespre de la nit de les ànimes no era tradició a Mallorca disfressar-se perquè era una celebració més seriosa, més solemne, sí que durant la tardor, no?, una mica motivats per aquesta fosca, la gent sí que se disfressava de bobota i feia por a amics i familiars. Però justament aquest dia, o justament aquesta nit, per la nit de les ànimes, això no passava.
Ja, però tenim aquestes bobotes. I també existia la tradició d'anar casa per casa i tocar la porta a veure si mos donaven alguna cosa, allò de truco-trato.
Existia alguna cosa similar, però en cap cas era una capta per demanar llepolies en escrit de paga o plora, no?, que seria una bona proposta i alternativa per les frases en castellà o en anglès. Durant la nit de les ànimes, les famílies preparen casa seva per el retorn dels seus difunts, no?, hi ha aquesta creença, i ho feien o ho poden fer preparant altars amb espelmes, fotografies, dibuixos, fruits, el que mos faci il·lusió. I antigament s'escalfava el llit del difunt i tot. Hi havia diferents maneres per rebre-los. I una de les quals era que els infants anessin a cases d'altres familiars propers o veïns a cantar alguna cançó o dir qualque oració que servís de reclam a les ànimes d'aquella casa. I llavors, a canvi, aquella família els hi donava allò que tenien, castanyes, bunyols... Uh-huh. I per nosaltres, l'importància i la gràcia d'aquest fet és que és un gest d'intercanvi, no? No només de demanda, com en el Halloween. I que, de fet, és un gest, és un ritual que se dona al llarg del nostre tradicional i calendari festiu, a les verges, bunyols, serenates, clavells, a la capta de panades de Pasco, o, per exemple, en el present que deixam en els Reis d'Orient esperant que mos retornin regals.
M'agrada aquesta idea d'intercanvi, eh? No només demanar, sinó donar qualque cosa a canvi. I ara parlaves del que donaven els rosaris, formaria part d'aquesta tradició també de donar?
Sí, correcte. Per sort, encara és una tradició, no?, que mos arrela en aquella celebració més antiga, no?, i que dona sentit a poder-la recuperar, no? Els rosaris ensucrats serien uns rosaris fets a la manera dels rosaris dels grans, no? Històricament s'ha contat que se varen popularitzar perquè l'antiga pastisseria de Can Fresquet a Palma, el pastisser en va posar un just a davant l'entrada mentre esperava que la persona que li havia comanat el vengués a cercar, no? I que un padrinat o un familiar ho va veure i en va voler un altre, no? I que d'aquí va anar la roda. Però és un gest d'intercanvi, però també antropològicament se pot dir que és un gest de compensació de cara als infants, perquè han dit que era una celebració solemne, no?, amb un cert silenci, d'acompanyar els adults, de pensar en sa mort, que vulguis o no també mos pot fer una mica de por. I antigament també molt lligat a sa fe catòlica, no? I els adults se passaven hores passant el rosari, fent pregàries, i per tant, diguéssim que és en compensació ja. I en comparativa en aquest rosari.
Mira, és una hermosa idea també per als nins. I ja mos has apuntat alguns plats, però clar, sempre tenint sa cuina ben present a ses celebracions populars, que tindríem damunt una taula de Tots Sants, Victòria?
Tindríem fruits de temporada, castanyes... nous, però per excel·lència tenim els bunyols, que són les postres de la tardor, ja comença a fer ganes, no?, deixar una mica de l'aigua neu o gelat i dur aquestes postres més calentes. Bunyols, oreanes, també seria un postre de tardor que pogués acompanyar aquesta celebració.
Que bons aquests bunyols. I teniu preparada alguna activitat per Tots Sants?
Digues. Panellets, se m'oblidava, panellets també, boníssims.
Efectivament, panellets també. Molt bé, que bo, que bo. Quina bona taula de Tots Sants. I teniu preparada alguna activitat per aquest Tots Sants de 2025?
Sí, cada any fem una campanya per difondre la Nit de les Ànimes i Tots Sants, que diu a Mallorca, Nit de les Ànimes, encén el llum i fora por. I llavors anem a escoles, tenim una sèrie d'activitats, ja siguin per primària i per ESO, i també anem a biblioteques. Són una sèrie de tallers, principalment per donar a conèixer la nostra tradició. Fem un fanalet per encendre un llum i cridar en els nostres difunts. I també tenim un espectacle, Anna Maria Adrobé, que se diu Canten i conten especial i llegendes de por. I és una passada també perquè mos posa una mica en context i mos transmet d'una manera molt vibrant aquestes històries de por, perquè també en tenim a Mallorca, de personatges i d'històries de por.
I tant. I doncs mira, relacionat amb això, abans de dir-te adéu i donar-te ses gràcies, ja que xerram amb la coordinadora del Museu de la Paraula, que t'apareixi mos recomanes algunes lectures infantils i juvenils per passar por, però no massa, per perdre-les, si pot ser.
Mira, te diré que hi ha aquella dita popular que diu la por, en haver-la vista, no és por.
Molt bé.
I allò que jo recomano, mira, tres coses. Podem tirar de totes aquelles rondalles i llegendes de tradició popular, no? En Pere Poc a Poc, el Comte Mal, la Bruixa Joana... Però també, recentment, s'han anat publicant llibres un poc per donar a conèixer aquest sentit de la festa i aquest sentit en el segle XXI també, no? Record ara títols com Tots Sants, que va sortir l'any passat, La bubota golafra també. I per últim, un llibre que jo recoman perquè és d'una gent fantàstica, Wonder Ponder, que és de filosofia per infants, i que se diu És així la mort? 38 preguntes mortals de nins i nines. I que és un llibre per descobrir, per acostar-se a mort en els infants, perquè també d'això va ser festa, no? És un moment per tractar aquest tema que en la societat sol ser tabú i més de cara en els infants i veure que realment no fa por i que en aquest cas és un acte d'amor, no? De recordar els nostres difunts, poder anar en els cementiris, engalanar les tombes, etcètera. És un llibre fantàstic.
Que bé, que bé, que bé. I a més que és l'única cosa certa, la mort, i és vera que encara avui dia segueix sent tabú. Per sort, el nam tombant a poc a poc. I doncs, m'ha agradat molt xerrar amb tu, Victòria Parra, coordinadora del Museu de la Paraula de la Fundació Mallorca Literària, avui en la paraula ànima. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
IB3 Ràdio és investigació.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, transparent.
Sí, te veig un poc així lluent avui, eh? Entre lluent i transparent.
Sí.
Perquè parlem d'ànima.
Parlem d'ànima.
I tu tens una ànima hermosa. Sí, una ànima hermosa.
Gràcies.
I però cinematogràficament, però no ens durà.
Cinematogràficament n'hi ha tantes d'ànimes, n'hi ha tants d'ànimes que pululen pel món i que se cacen, que se cerquen. Mira, avui no dura més els cazafantasmes.
No?
Avui no, avui no, els durem un altre dia.
Val?
Avui no. Però sí que és vera que n'hi ha moltíssimes que són molt, molt cinematogràfiques i jo crec que una de les més conegudes i, a més, entranyables és la que tenia Patrick Swayze a Ghost.
Mira, te diré un secreto. Las puertas no son tan difíciles. Plis, plas, no cuesta nada. Y ya verás si aprende enseguida.
És fantàstic. Aquest senyor major que li anava explicant a Patrick Swayze que acabava de morir, com era això d'estar mort, de ser un fantasma, de ser un ànima, de ser un fantasma, no? El fantasma del títol, Ghost, aquesta ànima que Jerry Zucker dirigia l'any 1990. Patrick Swayze, Demi Moore i Whoopi Goldberg són els protagonistes d'aquesta història d'amor... Vamos, d'aquestes de posar allà per antonomàcia, no? Un home assassinat roman com una ànima invisible en el costat de la seva parella, protegint-la fins a poder-se acomiadar. Però, com que no sap com funciona tot això, per fer-ho, li demana ajuda a una genial Whoopi Goldberg medium, que, per cert, se'n va dur l'Òscar a la millor actriu secundària. De fet, cinematogràficament parlant, és el millor d'aquest pastís romàntic que se menja considerablement bé i que va arrasar les taquilles de Mig Món. I, a més, va fer que Unchained Melody, oh, my love, bueno, recordeu, no?, de Righteous Brothers, se va convertir en número 1 de llista, competint directament en la Pretty Woman, que se va estrenar el mateix any, de fet, de Roy Orbison. No, a mi m'agrada més Pretty Woman, ja que dic, que aquesta m'apareix una mica massa melosa, no? Però bé, l'havien de dur, si parlaven d'ànimes, l'havien de dur.
Gost, sí, efectivament, romanticisme en estat pur. En estat, i hi ha més ànimes, però és que és tan difícil que sí. Ja m'estranya que hagis pogut triar-ne 5 o 6.
Sí, exacte. Hi ha un moment donat, d'alta fidelitat que li demanen, Rob Gordon, li diuen, ¿tienes soul? I ell diu, probablemente. O diu, clar, en versió original funciona, perquè sí, soul vol dir ànima, que és precisament el títol que li va posar Pete Docter a la seva primera pel·lícula, Soul, de l'any 2020.
Emplea tus preciadas horas haciendo algo que saque el verdadero yo que llevas dentro. El yo brillante y apasionado. Que está listo para aportar algo valioso a este mundo. Prepárate. Tu vida está a punto de empezar.
I en Toni i jo ens hem quedat aquí com a...
Amb pedalics, total i absolutament. Això era el teaser de Soul. Tenir ànima de pianista de jazz no és una cosa que passi sovint, perquè has d'haver nascut amb ella, no? Amb aquesta espurna, amb aquesta passió, en l'amor necessari per la improvisació, per expressar les emocions. Però d'on ve tot això? Pixar, com sempre, va fer fàcil lo impossible de narrar i explica quin és el camí que segueixen les ànimes per trobar allò que els fa ser únics i diferents de tota la resta. Una història animada que un se deixa dur, creu, sent i acaba amb la sensació de que el món és un lloc meravellós. I Trent Reznor, Atticus Ross i John Batiste han estat de gràcia absoluta per aquesta magnífica banda sonora, transportats a la gran pantalla en els dits del pianista i de la resta dels personatges cúbics, perquè hi ha personatges cúbics en aquesta pel·lícula. Te deixo sense paraules. Tots els premis possibles a la millor pel·lícula d'animació i a la millor banda sonora. A mi, o sigui, m'ha fet, si la puc veure, és igual, totes les vegades que faci falta. M'encanta, Soul, m'encanta.
Soul, l'any 2020, preciosa, meravellosa, com sa cara mos proposes.
Uf, aquesta sí que mos va deixar sense... No sé, mos va deixar asseguts a sa butaca, en sa boca oberta, els ulls molt oberts, també, i diguent... No sé què he vist, però... Uf, mare de Déu, era El viaje de Chihiro.
Ese es el dragón que vi antes. Viene hacia aquí. ¿Qué es eso? No son pájaros.
Més animació, Toni.
Uf, més animació. Hayao Miyazaki, en aquest cas, un home que té 85 anys. Eh? Ojo, una nina entra en el món ple d'esperits i ànimes on ha de trobar sa força interior per salvar a son pare i sa mare, convertits en porcs per culpa de sa seva golafreria. És l'obra més reconeguda de Miyazaki, un dels directors d'animació més importants del món, que en els seus quasi 85 anys encara dibuixa a mà i pensa que sa velocitat no és molt bona amiga de sa vida. Sa seva imaginació converteix en aquesta història d'ànimes i déus en un espectacle desbordant, amb un ritme narratiu que fa que les més de dues hores de la pel·lícula siguin un exercici d'emoció i intel·ligència que, a més, te passen així, amb un sospir. És una espècie de Alicia en el País de les Meravilles, però duit tota la filosofia i tota la manera d'entendre el món que tenen al Japó. És brillant, és tendre i és terrible en el mateix temps. És un monument a l'animació dels nostres dies. Una d'aquestes pel·lícules que fan allò de qualque cosa més que només tenen qualcunes pel·lícules. Un pozo ple d'emocions. I, a més, va ser la primera pel·lícula que se'n va dur l'Òscar d'animació no sent nord-americana.
Que bo. El viaje de Chihiro, per favor, que no vos faci mandra gaudir de l'animació i, sobretot, d'aquestes pel·lis de Hayao Miyazaki. I venga, més ànimes.
D'aquesta sí que me'n recordam. Sí, no? Any 1999 hi havia un nin a la pantalla que deia una cosa com aquesta.
En ocasiones veo muertos.
Aquest nin sempre m'ha parescut tan inquietant a qualsevol banda que el veig.
Halle Joel Osmeter és protagonista de El sexto sentido, que de en ocasiones veo muertos. I en Bruce Willis, que el mirava escoltant, dient no me puedo creer lo que me está diciendo. Toni Collette i Olivia Williams eren els protagonistes d'aquesta El sexto sentido. La primera pel·lícula llarga, el primer llarg, de Night Shyamalan, aquí on mos contava la història d'un nin que podia veure les ànimes dels difunts que cercaven descans, i un psicòleg, que era Bruce Willis, que intentava entendre-lo. Des d'aquí tota sa força, Bruce Willis, perquè sabem que ho estàs passant molt malament. És una pel·lícula de por molt, molt intel·ligent, molt entretinguda i considerablement inquietant. Fins i tot si la veus més d'una vegada. De fet, se disfruta més en segons visionats, perquè ets capaç de veure totes les trampes que t'ha fet caure sense que te'n donis compte la primera vegada que la veus. Té un curiós sentit del drama romàntic i una tensió tan perfectament filada que només quan te'n parles i la desfas en trossets te'n dones compte de la seva eficàcia. La primera pel·lícula, ho dèiem, del mestre d'origen hindú, i va suposar un abans i un després en el cinema d'esperits, i se va convertir en un referent en moltíssimes històries que van venir després.
El sexto sentido, jo crec que l'hem vist tots, sinó diverses vegades una segona.
És molt guai veure-la diverses vegades.
És bona idea.
Sempre tens allò que dius, mira, aquí me va enganar.
Aquí me la va colar.
Aquí me la va colar, i aquí també, i aquí també.
Al final no comences a sospitar.
Exacte.
A veure, més ànimes.
I unes ànimes que han estat versionades diverses vegades, que han tingut moltes versió animada, que ha tingut tres històries, una sèrie de televisió i una pel·lícula amb imatge real, de la qual en parlam aquí, que és Ghost in the Shell, el alma de la màquina.
Todo el mundo a mi alrededor siente una conexión con algo. Sienten una conexión. Però jo no.
I aquest jo no, bàsicament, és perquè era una ànima humana atrapada a dins un cos robòtic.
Yeah.
La versió amb imatge real d'aquesta Ghost in the Shell, és la segona adaptació, de fet, cinematogràfica. La primera va ser un dels animes més importants de la història del cinema d'animació en tres continuacions, i és una adaptació d'un manga que du el mateix títol. És una distopia construïda en un futur cyberpunk, on es qüestiona què és l'ànima, aquest ghost, d'un ésser humà quan pot viure dins un cos artificial que és aquest shell. Uh-huh. No? Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilok Abek i Juli Binoche són els protagonistes d'aquesta història. Entre els més escrupulosos seguidors de la saga, qualsevol desviament se considera com una traïció, i aquesta li consideren una traïció, perquè evidentment és una versió nord-americana. És cert que se perden reflexions valuoses sobre filosofia, sobre política, però els actors i l'estètica fan que funcioni com un entreteniment d'acció, refresc i crispetes, amb molt de carinyo, per no perdre ni sabotejar el referent original. A mi m'ho va agradar, la primera vegada que la vaig veure. Després la vaig tornar a veure i vaig dir, igual no feia falta tornar-la a veure, però la primera vegada sí que vaig dir, guai, no? És molt xula de veure.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
Vinga, i amb quin acabam?
I acabam amb una pel·lícula que també hi havia de ser. Si parlam d'ànimes, hi havia de ser Los Otros, d'Alejandro Amenábar.
Preferiría que estuviese donde yo pudiera verla, pero es imposible abordar con tan poca luz.
Llamó a Abraham desde los cielos por segunda vez y dijo... Por mí mismo juro, palabra de Yahvé.
Jo vaig passar bastanta poreta al cine, t'he de dir.
Era l'any 2001 i Alejandro Amenábar venia de dirigir Abre los ojos i se ficava el Nicole Kidman, Fiona Flanagan, Christopher Eccleston i Alakina Mann com a protagonistes d'aquesta història que no sabies molt bé si era de fantasmes, si era d'ànimes o de que era a Illa de Jersey, any 1945. Una dona i els seus dos fills viuen a una mansió i esperen l'arribada de son pare, que va anar a la guerra, a la Segona Guerra Mundial, i encara no ha tornat. Tenen unes normes estrictes i terribles, a més d'una malaltia molt estranya que no permet que els nins rebin directament la llum del dia. Va ser la consagració d'Amenábar com un gran director. Funciona, se respira, crea tensió i fa molta por quan vol. Mai un vestit de comunió m'havia fet tantíssima por com en aquesta...
O una fotografia.
O una fotografia, exacte. És un espectacle, precisament per aquesta fotografia, és un espectacle molt elegant i molt ben enamorat de cinema clàssic, amb una feina comercial tremenda, això sí. Molt intel·ligent i molt calculada. És d'aquestes pel·lícules disfrutable totes les vegades que la veus, no? Igual que El sexto sentido. Encara que ho sàpigues absolutament tot. I se'n va dur a Goya, a la millor pel·lícula, director, guió original, fotografia, muntatge, producció, direcció artística i so.
I de res, que te'n vagi molt bé, Toni Camps.
anirem flotant.
I si vols tapar música, així t'ho vas partint. Exacte. Tranquil·lament, val?
Salut i cinema.
Ràdios, formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de Primera Federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más.
I amb aquesta musiqueta de Los Panchos anem arribant al final del programa en cos i amb ànima, que és el que tenim. No hem donat l'ànima al diable perquè no sabem què farà amb ella i no volem anar pel món com ànima en pena. Aquest és un equip de persones animoses. Amb Diacordea Agència de la Producció Executiva, amb els companys de documentació, assessoria musical i producció d'Ivetres Ràdio i amb Andrea Sánchez, que avui ha estat el control tècnic, anem a baixar barrera amb una persona que és tot ànima. Tot d'una entendreu per què.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Álvaro Garriga, com estàs? Benvingut a Ivetres Ràdio.
Hola, moltes gràcies. Un plaer d'estar aquí, escoltar-te.
Nosaltres de tenir-te. Mira, avui la paraula ànima ens ha duit fins a tu. Però jo primer de tot he de fer la pregunta d'aquesta secció inicial. Si te dic ànima, en què penses que te venes cap?
Pues la meva família.
Sí.
L'ànima de la meva família, que m'ha donat tot. Vaig fer un canvi molt important a la meva vida i gràcies a la meva dona, els fills, he pogut començar de nou aquí a Mallorca i llavors l'ànima per jo és la medicina estupenda de la meva família.
Fantàstica. Família, ànima, aquesta relació tan hermosa perquè crec que ho és tot en el teu cas i tu ara ens ho deies i perquè a més la paraula ànima en castellà, alma, forma part també no només del teu ADN familiar sinó de la teva empresa familiar, no? Con Alma Design.
Sí, con Alma Design també és molt important, a part de l'ànima de la natura, con Alma, Alma és les dues inicials dels nostres noms, de Álvaro i Maria Antònia, que s'ajunten Alma. Llavors era més bonic encara, no?
És molt redó això, no, Álvaro?
Sí, això no estava preparat, simplement va ser, jo no estava preparat, vam decidir això, també l'ànima el nostre logo és un ametller, que també és l'ànima també de l'interior de Mallorca, de la natura, la imperfecta bellesa, no? I, bueno, així.
Carmós. I d'una de les senyes d'identitat de Conalma Design són aquestes fustes tan habituals a les nostres cuines, però a les que vosaltres li heu donat una volteta. Conta-mos per als oients que no vos coneguin, que vos puguin que s'ho puguin imaginar.
Sí, bueno, exacte. Nosaltres som una petita empresa familiar afincada a Binissalem, i, bueno, és que tot és ànima. És que jo començo a pensar i tot el que fem és ànima, no? I, clar, avui és el dia de la paraula ànima, doncs que millor que poder expressar-ho. Sí, nosaltres, aquestes taules, jo igual vaig descobrir unes rajoles antigues a dintre d'un armari, vaig veure que eren uns dibuixos superbonics i vaig començar a pensar a veure què li podien donar, no? I vaig introduir el mànec de pi, també un pi d'aquí de tala controlada, i vàrem decidir que aquell model era superbonic, no? El contrast de la rajola antiga amb la fusta. I, bueno, a poc a poc vam començar a anar agradant i fins que, bueno, que ara ja hem fet milers i per restaurants i per hotels i per tot.
Que bé. Sí. I tu vares arribar a Mallorca, a Binissalem, no amb idea d'aquestes taules, no? Vull dir, això ha arribat després, no?
Sí, jo vaig venir aquí enamorat de la meva dona, que és binissalamera. I jo per què m'he quedat, no? M'he quedat per la meva dona, que l'estimo molt, i treballem conjuntament, no és fàcil avui en dia treballar i conviure junts, però dic que jo vaig venir aquí amb la idea de transformar, no? I també això de començar de nou una cosa nova, també ens han donat moltes ales i la creativitat. Jo he sigut sempre un noi molt, molt creatiu, molt, sempre observava des de petit moltes coses i això m'ha donat les eines per fer el que fem ara.
I quan s'impulsa un negoci com aquest, ara mos deies, vaig obrir un armari, allà hi havia una rajola, vaig pensar que puc fer amb aquesta rajola, fins que abans 1.000 taules de fusta de pi amb rajoles. Com s'arriba a la idea
fins en aquest moment en escastau.
Bueno, mira, perseverància, eh? Sí, no? Actitud positiva. Positiva.
Molt d'ànim, no, Álvaro? Molt d'ànim.
Molt d'ànima, molt d'ànima i molt d'ànims.
Sí, eh? Sí. Com, sí.
Perquè la veritat és que aquí costa molt començar un negoci de nou, si no les traves burocràtiques o mil històries que te fan que desistir, no? I te fan tancar la tal, no? Però és la perseverància i de veritat, pareix això molt poètico, però és pensar creure en tu mateix, que en les teves possibilitats i mirar la teva creació, que és la més bonica del món, no? Com dir, i a partir d'allà, pues això, no? Això te van obrint portes i vas, és la manera jo de vendre el meu producte, no? Amb molt carinyo,
sí, sí.
Molta ànima,
sí, sí. Mira, aquesta paraula avui serà molt completa això, amb aquesta conversa.
La direm moltes vegades.
Sí, la direm moltes vegades. I tu, però, no arribes aquí i dius, jo som en Álvaro i som fuster, tu no eres fuster.
No. Jo no soc ni ebenista ni fuster, dic tot el meu respecte a la gent professional d'aquí. Jo sóc una persona que ve del món de l'hostaleria, de Barcelona, vaig estudiar un grau superior, vaig estar de cambrer, de cuiner, per aquí, per allà, com un noi jove, i llavors tota aquesta creativitat gastronòmica l'he empleada també per crear Con Alma. No deixo de ser una persona vinculada a la gastronomia perquè m'encanta i parlo amb els cuiners i parlo amb la gent, els responsables de restaurants. Llavors, jo vinc del món de l'hostaleria. Llavors, tinc aquesta ànima gastronòmica gourmet que tant m'agrada.
I que en el final se tradueix, en aquest cas, amb aquesta feina i amb aquest producte. I deies, vaig venir aquí enamorat de la meva dona, aquí tens la teva família, i feis feina plegats, dius, no sempre és fàcil. Què portau cadascú en aquest tàndem familiar?
Bueno, pues mira, jo porto l'energia. Jo sóc el foc, la meva dona és l'aigua. Dues ànimes totalment diferents, però a l'hora de la veritat, l'aigua necessita del foc i del foc de l'aigua.
Sí, sí,
Llavors, ens compenetrem molt bé. Jo sóc molt més actiu i molt més xerrador estic tot el dia pensant, i la meva dona és més la part més tranquil·leta,
I bé, i aquí hi ha, idò, aquest complement, que en el final s'enriqueix un en els altres. Que bé tenir-te avui amb aquesta paraula, Álvaro. T'he fet la pregunta que feim sempre en aquesta hora per qui mos escolta quan són quasi les 11 del vespre, que fa un home com Álvaro Garriga abans d'anar a dormir. Tens algun costum, algun ritual, alguna idea que mos ajudi a dormir millor?
Bueno, la veritat és que sóc una persona que m'acosta a dormir molt.
Sí.
Jo no sé si per al cap o que estic sempre somiant despert, no? Però dic que el primer que faig és anar a dir-li als meus fills que se'n vagin ja a dormir, primer de tot. Tres o quatre vegades, i jo ja se me posa nerviós, però dic que quan arribo al llit m'agafo la meva... Jo sóc molt... mira, m'agafo la meva pastilleta de valeriana o d'aquestes de dormidina que me la puc posar. També me poso la meva tirita al nas, perquè soc roncador.
Sí,
dic que no sóc aquí el hombre perfecto, I llavors intento desconnectar un poc del món, del món, i intentar dormir el que pugui, no?
Que bé. I escolta, i proposa-mos una cançó per baixar la barrera del programa fins demà, a veure quina mos proposes.
Mira, pues a mi m'agrada molt, i l'escolto gràcies a la meva filla, Sort de tu, de Oques Grasses, que m'encanta la lletra, sobretot la lletra, i en part que m'encanta com canten, i aquesta és molt bonica per també anar-nos a dormir per començar un següent dia.
Perfecte, i doncs anirà beníssim per qui mos escolta quan són quasi les 11 del vespre o quasi les 6 del matí, que aquest programa té redifusió, així que és perfecte. I na Álvaro Garriga i na Maria Antònia Marquès han ajuntat els noms i han donat alma en aquesta empresa. Ànima és el que mos ha duit avui fins a ells. Álvaro, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies a tu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la fosca amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella rana, i jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç sense entendre res. El pes que tinc de volar ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum, un pou de pors. Fes-me tocar el sol fins que em cremi. Fes-me creure en tot fins que em trenqui. La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot,